A ritme de 2x4, l'Havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics. Tornem a estar aquí. Benvinguts al programa Ritme de 2x4, un programa especialment fet per tu i pensat pels aimants del gènere de l'Havanera i el cant de taverna. Tots els dissabtes estem amb vosaltres de 12 a 1 a Ràdio Calella de Televisió, en el 107.9 de l'FM també. A l'entrevista i al personatge, l'escriptor i investigador Miquel Peralba ens parlarà del 200 anys.
El segon centenari.
El segon centenari del Josep Anselm Clavé.
Des del far de Calella veig el mar i escolto A ritme de 2x4.
No et sents, Miquel? Et sents ja? Sí?
Perfectament.
Ara, acosta't el micro una mica més. Val, doncs tot això amb l'ajut de l'equip tècnic de Ràdio Calella Televisió. A ritme de 2x4 és una producció de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella. Ara, propostes i esdeveniments.
El Maresme. Novetats, propostes i esdeveniments.
Benvinguts, amics. Us recordo que aquest programa el podeu localitzar i escoltar per internet a www.radiocalellatv.cat i contactar amb nosaltres en el mail radio@aritmede2x4.cat. I per més informació, amb les cantades d'havaneres, ja sabem que ara és la temporada baixa i no n'hi han pas masses, però totes les que hi han, la Maria José Voltó ens les posa en el seu Facebook i en el seu blog Spot, on hi trobareu també fotos i vídeos de cantades d'aquest estiu, etc, etc. Tot seguit, l'entrevista.
L'entrevista i el personatge.
El novembre de 2020, fa 4 anys, va veure la llum.
4 anys ja?
4 anys ja, Miquel, sí, 4 anys ja.
Semblava que havia sigut abans d'ahir.
Han passat amb un no res, això. Vam veure el llibre, va veure la llum el llibre Havaneres del segle XIX a Catalunya. En el seu moment ja vam parlar d'aquesta obra. Ara en tornem a parlar com a coneixedor de l'obra d'en Josep Anselm Clavé i arribant enguany al 200 aniversari del seu naixement. Benvingut, Miquel, i gràcies per estar aquí amb nosaltres al ritme de 2x4 a Calella Televisió.
Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Bueno, aquí tenim una altra vegada. Ja veig que t'has portat papers aquí per llegir, no?
Jo he portat coses perquè jo què sé.
No saps el que et preguntarem.
L'entrevista, com si no et donen primer les preguntes.
O és que tu vols anar sobre segur i no pots anar sobre segur.
Sí, per això sembla ser que no pot ser. Vull dir, no. Però no crec que passi res. Vull dir, he portat coses més que res per dir...
Part d'això que has portat, ho diré ara.
Per què?
Part d'això que has portat,
sí.
ho diré ara.
Ah.
Amb l'escrit que ens va fer arribar el Miquel fa unes setmanes a l'associació d'un article que va posar en una revista que li van demanar, va escriure el següent sobre el 200 aniversari de Josep Anselm Clavé i Camps, nascut el 1824 i va morir malauradament el 1874 a l'edat de 50 anys. L'exposició una mica detallada de la vida tan complexa de Josep Anselm Clavé podria ser el tema per una voluminosa novel·la d'aventures, plena d'incidents de tota mena, carregada d'acció i emmarcada en els ambients més diversos, polítics, socials, artístics, etc. Amb aquestes paraules, l'Oriol Martorell deixa clar que, com a molt, podríem fer un resum de la seva vida sense tenir en compte la seva obra com a poeta. Només com a periodista i polític, que no podem destriar de la seva faceta més important, que va ser la de músic. Benvingut, Miquel, una altra vegada.
Molt bé, i ben trobats.
Ben trobats. Bé, doncs, aquesta vegada tenim aquí per parlar del mossèn Anselm Clavé.
Bé, Anselm Clavé és un personatge que, per molt que sigui dels que té més places i carrers a Catalunya, és dels personatges més desconegut.
Molt desconegut, eh?
Molt,
perquè
molt.
Abans d'entrar m'has explicat alguna cosa.
És molt desconegut. La gent pregunta, que era polític, no? Republicà, blam, tam, blam, blam. I, bueno, va treure els sobrers de les tavernes. Tot això és mentida. Bueno, que era republicà, no. Però que ell no va treure ningú. No va fer... No era cap apòstol per dir jo vaig a treure els obrers que es gasten els calés a les tavernes. No, ell va anar a les tavernes a canviar-los el xip de la cultura popular que hi havia a l'època. La cultura popular a l'època es cantava molt, als bars i a les tavernes d'aquella època es cantava molt. Però què cantaven? Cançons moltes vegades conegudes amb lletres xabacanes, amb lletres que ratllaven el mal gust. I Clavel què va fer? Anem a fer unes cançons que no s'han sentit, però que al mateix temps agradin a la gent.
I a la vegada serveixi per aprendre a vosaltres.
També. I ell tenia una obsessió, aviam, començant per... Jo parlaria més del músic que no del tema polític, que tot va lligat, perquè si ell el que volia aconseguir en música sabia que si no es canviava pràcticament el món sencer no funcionaria gaire temps, i en realitat va ser així. No, en principi no hi havia sindicats, els obrers estaven molt putejats, es pot dir.
Sí, ja ho has dit.
Ja ho has dit. Bueno, doncs
sí.
Això, no tenien cap defensa de res. Vull dir, podies anar a treballar i el portet digués no.
Avui no toca.
No cal que vinguis. No havia res. Clavé va... No ho explicava perquè ho he sentit de dir, sinó que ell va viure això. Amb Clavé, als 12, 13 anys, quasi 14, la seva família, el seu pare, es guanyava molt bé la vida, un tema de comerç de fusta, però sembla ser que ningú es posa massa d'acord, però sí que molts historiadors diuen que va ser per temes polítics, perquè el pare de Josep Clavé i els dos germans estaven, si no involucrats en política, vull dir, sí que realment no estaven d'acord en el món que en aquella època es vivia a Barcelona, que era...
A finals del segle XIX...
No, mitjans del segle XIX.
O sigui, vull dir, aviam, no sí, hi havia cap estructura social.
La Barcelona d'aquella època estava emmurallada, hi vivien 100.000 persones a dins, les muralles. Començava ja a haver indústries, però van passar pestes, van passar de tot. Vull dir, era un desastre, en aquest sentit, perquè estava tot allà dins... vigilat constantment pels militars. Els canons de Montjuïc sempre apuntaven a Barcelona, com precisament el 1846 va ser l'últim bombardeig des de Montjuïc. Entre ells, el senyor general Prim va tenir molt que veure. Però bé, vist tota aquesta cosa tan tètrica, que no s'estudia o no es diu massa, Clavé va dir, volia intentar fer alguna cosa. I la frase que més coneguda d'ell, però que potser no s'ha analitzat prou, penso, que és aquella que diu ajunteu-vos i sereu forts. La unió fa la força, diem, no?
Mm-hmm. Exacte, sí, sí.
Instruïu-vos i sereu...
Lliures.
Lliures. La pitjor esclavitud és l'ignorància, això està... Ja se sabia en aquella època, no? Clar, dius, tot això que pot semblar una frase molt bonica... Clavé diu, bueno, això s'ha de posar en pràctica. Quina eina tenim per posar això en marxa? La música. Si ell hagués agafat els primers obrers, el primer cor que va fer, la fraternitat, va tenir problemes amb la fraternitat i després va haver de canviar, perquè la fraternitat sembla que sonava cosa de la Revolució Francesa.
Sí.
I això feia una por terrible aquí, no? I va posar Euterpe, perquè era la deessa... De la música, de la grega, de la música i no sé quantes arts aquestes. Era una deessa, no? I, clar, la música, però com ho apliquem, això? Si ell arriba a agafar aquests 30 primers cantaires per reunir-los, per parlar, per fer ensenyar-los lletra, parlar de política, descomptat que hagués sigut impossible. I va dir, vull fer un coro, 30 persones, que els primers que es van apuntar. Però què passa? Que quan arribaven a l'assaig hi havia una norma. L'obrer dels mitjans del segle XIX era pràcticament tot analfabet. Dir, poca gent sabia llegir i escriure. Dels obrers parlo. Una altra cosa són la classe
mitja... dels que es van apuntar al coro.
Sí, sí. I, però primer calia aprendre a llegir i escriure i les quatre regles i després cantar. Llavors, arrel d'això, no va tenir, en principi, no va tenir problema per poder fer això, perquè ell no era problema polític, no va parlar mai de política, mai amb els cantaires, diguéssim. Cada un podia ser el que volguessis, però el coro no es parlava de política. No. Clar, llavors, que a vegades mirem dels autors, dels compositors, mirem si tenim sort d'escoltar la música que han fet, podem dir ens ha agradat o no ens ha agradat, però en aquest cas falta saber més coses. Per què un compositor fa un tipus de música o un altre? Per què? En aquest cas està claríssim. Vull dir, ell feia que a través de la música la gent fos més culta i més lliure, si és que més cultura era més lliure, i sobretot que s'ajuntaven. Vull dir, ajuntar 30 persones, 30 homes, en aquella època a Barcelona no va tenir problemes.
30 homes que deixaven d'anar a la taverna
que per anar a cantar. A la taverna i, sí, deixaven, però és que, a part d'això, el temps que ell va estar, perquè ell dels 18 anys, 19, va ser quan va haver deixat de treballar per problemes de vista, problemes físics, va tenir un problema a l'esquena que tota la vida va anar mitja perut, va haver de deixar la feina. Llavors va ser quan va guanyar la vida, amb el que sigui, va agafar la guitarra i anar a les tavernes.
Sí, perquè tu m'has explicat abans que ell havia fet una espècie de grup que hi anaven tres a cantar.
Primer, la història musical del claver era... Primer va agafar la guitarra tot sol i se'n va anar a les tavernes, que la gent cantava i tal, i ell es va posar a cantar les seves cançons, que tot i que eren danses de l'època, habanero, en aquest cas americanes.
Americanes, sí.
Balls de moda, que ell es feia la música i es feia la lletra.
Sí, perquè en aquell temps de lletra escrita, de sonora, no n'hi havia.
Tot i que la gent de boca a boca, les danses que ballaven la gent d'alta copeta,
sí,
que tenia els seus palaus, que tenia, feia els seus balls, tot això. Clar, aquesta gent tenia treballadors a casa.
I d'alguna manera anava baixant.
I això la gent ho cantava.
No, sí.
Però ho cantava moltes vegades amb lletres que dius...
Diferents. Sí. La que es...
També l'edició era doncs, una mica
barruera.
Moralitzar, per entendre'ns, aquest ambient. I això doncs, va aconseguir. Després, abans de començar amb el coro, amb dos amics més, tinc els noms,
algun lloc.
És igual, amb dos amics més, eren un tenor segon, o un baríton, i un baix. Ell era el baríton. I a més, guitarra. O sigui, era un gran guitarrista.
Havia tingut estudis musicals?
Havia tingut estudis musicals i en sabia moltíssim. No només de guitarra, sinó d'harmonització. Tot i que no se li coneix com era molt important abans que el currículum posessin, va estudiar en fulano tant, o va estudiar a França, va estudiar a Itàlia. No, ell no se sap de res. Però sí que era molt amic d'un gran músic, que era organista de la Santa Maria, em sembla que era, que tenia llibres escrits i tot, i sé que ell era molt amic d'aquest. A part d'això, la seva mare tocava el clavicèmbal, vol dir que sí que...
Ja venia de família música? De música, també, no? Per part de mare.
Sí, per part de mare. Mare era una dona d'origen francès, deia Camps, d'origen francès, d'una família doncs, ben aposentada. El germà era el degà dels farmacèutics de Madrid, que això el claver, quan va estar a la presó i tot plegat, li va anar bé.
Li va servir.
Li va anar bé, perquè si no l'enviaven a Fernando Pó. Així està clar. Tornem una mica rebobinant darrere.
No, perquè és que Miquel, com que estem parlant també de la persona d'en Sant Claver, vull dir, no solament de la seva obra musical, que tu en saps un munt i tenim per molts programes, sinó que a més també estem parlant del que era la persona de l'Anselm Claver, que ell també, tal com deies, venia d'una família benestant,
La mare sí, el pare tenia un negoci, de fustes que funcionava molt bé.
Però si tenia un negoci ja era benestant.
Sí, sí, i els fills i el Claver també van tenir una educació de classe mitja-alta.
Val.
Fins que la cosa va anar a Norris per temes econòmics de l'empresa i tots els germans van a posar a treballar, inclús ell.
I, Miquel, tu planteges, a moment donat, el fet que ell tingués aquesta sensibilitat social a través de la música, utilitzant la música per culturitzar els treballadors, d'alguna manera. Jo havia llegit alguna cosa que, vist des d'un punt de vista filosòfic, jugava un paper com si fos un socialista utòpic. És a dir, volia un benestar quan encara no havien hagut revolucions socials que van marcar en el segle XX. Però estem parlant del segle mitjans del segle XIX. Va tenir que veure alguna cosa el fet de que perdés el monopoli al teatre de la Santa Creu i comencés, fora muralla, es comencés a poder treballar i fer concerts?
No.
Ell això ho va treballar
la història del Claver, sinó la història de Barcelona d'aquella època, anava evolucionant. No es podia quedar tancat amb muralles.
A part d'en Claver, la pròpia Barcelona...
Claver es va trobar amb el què? Que les muralles estaven tancades, a les 8, si no entraves, te quedaves a dormir fora muralles. Era molt bèstia. I a més hi havia un tema que no es diu, perquè no sé per què no explica, però que és, la població de Barcelona estava completament controlada per l'exèrcit, hi havia a totes les portes, hi havia un destacament, i vigilada per l'Església. Tots... No.
La pinça.
No, sí. Vull dir, pensa que cada dia. Al vespre i al matí sortien els convents pel carrer del Rosari a fer d'allò, però amb tropel. Vull dir que no. Vull dir que hi havia... I a part d'això, hi havia una cosa que era obligat, si és que volia ser un bon catòlic, és la confessió. Pel tant, amb la confessió.
Sí.
Sembla ser que havia de ser un secret, no?
Sí, havia.
Un secret a voces, que diuen.
Un secret que només el coneixien els que es coneixien.
Vull dir, anaven molt d'acord a l'Església i a l'exèrcit. Per tenir control, perquè a vegades hi havia gent que feia reunions a la rebotiga, com el rellotger, el teatre, home, que està al final de la Rambla, que té l'estàtua aquella. Bueno, és igual. Era el rellotger, m'ha escrit moltes obres de teatre, Pitarra.
Pitarra.
Però la rebotiga, que Claver també hi anava, es trobaven gent amagats darrere de la rebotiga que discutien i feien la jugada. I aquests, difícilment, la policia, doncs, estava... Però l'Església sí que es controlava. Ho tenia més fàcil de control. I l'exercien aquest control, vull dir que no. Clar, tot aquest món que sembla que estem parlant d'una cosa, el que deies tu de l'utopia, va ser l'època en Claver, que junt amb en Narcís Monteriol i Navalla, era el que practicaven, o volien practicar, el socialisme utòpic, que es deia. I s'imaginaven, volien fer una societat, o una ciutat, inclús als Estats Units, autogestionada, utopia total. I era... com es diu, no em surt la paraula, però eren utòpics. Socialisme, en quant tot era de tots, tothom treballava per tothom, i tal i qual. Això és una utopia. Llavors era una utopia i ara continua seguint-ho. No.
Ara més que mai.
Però la idea d'uns quants era... fer Estats Units, fer una... perquè llavors en aquella època els Estats Units tu podies fer, no sé, un tros de terreno i...
És meu.
Diu res, que hi va haver gent que ho va fer, vull dir que no... Bé, això que deies d'utòpic se'l coneix més per aquest fet, que ell estava també de pensar en l'utopia de que la gent, bueno, fos lliure, fos...
El que has dit, no? Que es preparés culturalment, Vull dir...
És que si no hi ha cultura, aquestes idees de utòpiques, per molt utòpiques que siguin, veure, si són utòpiques però tu no arribes a ser utòpic del tot i et quedes a mig camí, has guanyat molt.
I tant.
Vull dir que no és cap disparat ser utòpic.
Però els no? hi costava molt perquè tu dius, per una part l'exèrcit, la repressió que hi havia, no. i després la instrumentalització de l'Església en aquella època, doncs la gent estava... eren com esclaus.
No, no. A part, un altre tema que també va ser dit, Clavé va escriure molta poesia i molt bona, però en castellà. Què passa el 1850, per exemple, 1940, tot el segle XIX, pràcticament? La gent no sabia, sabia parlar català, la gent parlava català, però no hi havia ningú que el sabés escriure. Per això estic parlant d'una cosa de fa dos segles, no n'hi ha per tant. Vull dir, escolta'm, alguns, jo mateix, no vaig aprendre català a l'escola.
A mi em sembla que els tres que estem aquí, cap de nosaltres no, ho va aprendre a l'escola.
I escrivíem a casa en castellà, perquè és que en català no ho sabíem fer.
Sí, sí.
Vull dir, no, els balls i les cançons que es cantaven després de la Guerra Civil Espanyola no, era exactament el mateix que havia passat 50 anys enrere, no, 100 anys quasi enrere. Sí, era el mateix. Sí, sí. No...
Perquè, una cosa, perquè va passant l'estona i tal, perquè se'n coneix tan poc de l'obra i fets d'Anselm Clavé i s'ha quedat arrelada només amb el tema folclòric, però amb el tema social, amb el tema social, ja no entro en el polític, no? Sinó amb el tema cultural, bàsicament. Per què s'ha deixat allò que quedi en mans dels cors Clavé, de quatre coses que semblen una miqueta folklòriques, però no se li reconegui aquest paper tan fonamental al segle XIX?
Mira, els grans pensadors o pensadores i tothom que tenen una idea, que l'han posat en pràctica, que l'han practicat, que tenen les seves regles, tot això, al moment que falla el pal de paller, en aquest cas, Clavé va morir als 50 anys. Tot el que havia muntat funcionava com un rellotge. Totes les corals que es van muntar tenien el que deien auxilis socials. Auxilis socials. Que s'auto, si sí, un sí. tenia la baixa, cobrava d'allà, que si estava... Si havia d'anar al nano, havia d'anar a la guerra, a l'Àfrica o a Cuba, doncs que entre tots l'ajudaven a la família. Vull dir, clar, això... És una de les utopies que sembla que no pugui ser. Pues, llavors era. Llavors era. Ara tenim la seguretat social, vale? Tot el que vulguis. Però llavors, en aquella època, era una cosa que no... Que no...
Home, han hagut reminiscències i tu i jo ho hem viscut a Premià de Mar, a Premià de Mar, que hem sigut partíceps de l'amistat i antigament a la gent gran se'ls hi anava i se'ls hi portava tabac o se'ls hi anava encara alguna ajuda. Això són reminiscències d'aquells projectes, no?
Bueno, això ja és un problema de la societat en general, vull dir, perquè ara la gent està donant calés i treballant per València. Vull dir, això, tant, no, això la societat ho té molt assumit, això. Però que hi hagués una organització, dius, una coral, 30 homes, llegir, escriure, pam, i cantar. I ho feien bé, i cantar unes peces que jo em pregunto moltes vegades per què no es canten ara? Per què l'Orfeó Català, que té uns homes que en saben un niu, van fer un concert ara dedicat al Clavé, una d'en Clavé, que és una cançoneta de Montserrat. Hòstia, fes totes aquestes obres que té en Clavé... que sigui les flors de maig, no? Vull dir...
És que jo recordo, almenys de petit, que la meva família, els meus tiets, el meu pare, havien cantat en cors clavés a Badalona, et posava la pell de gallina a escoltar les flors de maig. I ara cap coral ho té en el repertori perquè
sigut,
sona antic, diuen.
Aquí ha sigut una mica... És igual, no ens despistem perquè estem parlant del mateix. Estem parlant del mateix. El que et deia abans, que quan falla el pal de paller, Clavé va morir, tot funcionava com un rellotge. Automàticament, en un any, hi van haver 5 directors del cor que ell havia format, del cor Euterpe. I això va trontollar. hi havia una organització que es feien uns butlletins, es feia una sèrie de coses, es guardaven les partitures, però tot això després volien... Bueno, després va sortir l'Orfeu Català i arrel de l'Orfeu Català altres que també van fer el... tenia una casa Amadeu Vives. Jo no me'l... Però el Millet no és que no volgués que no volgués que es fes servir les cançons d'en Claver, perquè ell, el primer cor que va dirigir era un cor del Vallès, que era un cor de Claver. L'Orfeu Català va començar amb cor d'homes només, i després va evolucionar, cosa que em sembla perfecta, perquè les dones també hi tenen dret. Però a l'època d'en Claver, que dius que Claver no volia dones, això ha servit fins fa quatre dies que les corals es trinxaven, es feien molt bé, perquè uns volien dones, perquè els homes acabaven, quedaven pocs, i volien dones, altres no volien, i tot a fer punyetes. Això ha passat a molts pobles, i Premià és un d'ells.
Sí, sí.
Vull dir, llavors, per què aquesta cosa? Llavors, amb el tema del cant coral, hi ha hagut la història que als anys 70, no, 60 ja, 60-70, corals que van estar molt de moda, el Coral Sant Jordi, Càrmina, totes aquestes corals, que tenien un altre aire. Un altre aire no vol dir que el que havia fet en Claver no fos bo, sinó que...
S'havia perdut, ja.
S'apuntava més, sí. En corals mixtes i tal que qual. Jo penso, i espero que no em senti ningú perquè s'enfaden, que hi ha una cosa que es diu la Federació de Cors de Claver, que ara... Aquest aniversari de Claver està funcionant molt bé amb corals mixtes, cosa normalíssima. Però això ho intentaves fer. Quan va fer els 150 anys, de fa 50 anys, a Premià, se'n va anar a Norris. Són coses per falta d'educació. Perquè si un vol fer una coral mixta, hi ha un cor d'homes que funciona, no vulguis ensorrar aquest perquè tu siguis l'únic que fas música. Això és la més gran del món. I això no, ha passat a molts pobles, eh? Vull dir que no, Sant Pol també va passar, vull dir, i a Calella hi havia el cor de l'amistat, també.
Sí, encara hi és, bueno, l'amistat hi és encara, el cor no.
Però havia sigut.
Sí, sembla que sí. Jo no sóc d'aquí a Calella, però em sembla que sí.
Sí, però bé.
Ho retraurem això en un altre moment. Buscarem això del cor d'aquí de...
Llavors aquí havia la coral... Com es diu? La coral...
L'harmonia. L'harmonia. Aquí hi ha el cor harmonia. L'harmonia. Sí, sí, sí.
Però bé, coses que passen en la història, i la gent... Jo conec molt la història de Premià, concretament, de passar del cor mixte, del cor d'homes, passar al cor mixte. Va ser una guerra amb una mala...
Bé, Miquel, ens centrem una mica. Mira, ens han passat 25 minuts.
Què dius ara?
25 minuts d'entrevista.
Disculpa vostra, si em deixes xerrar...
Jo faré el tancament d'aquesta entrevista amb un apunt de l'escrit que m'ha passat el Miquel, que a mi m'ha semblat una cosa que és ben poc usual, no? Posa que en els Xiquets de Valls Claver demostrà un total coneixement de la gralla. Podem trobar l'única partitura d'un centenar de compassos d'aquest instrument. Així acaba aquesta entrevista amb un trosset de l'obra La Maquinista. En el banquet del món, avui l'obrer ja hi cap. Els trobadors pregonen les glòries del treball. Progrés, virtut i amor és nostre lema sant. Soldats som de la indústria i soldats som de la pau. Gràcies, Miquel, per estar aquí amb tots nosaltres. Avui podem posar aquesta cançó que ens dirà el Ramon ara per tancar aquesta entrevista, i com que sabem que el Miquel no té aturador, l'emplaçarem per més endavant a tenir una mica més de xerrada sobre el tema aquest.
Un gran plaer i sempre aprenem moltes coses del mestre.
Moltíssimes. Moltíssimes.
Pues mira, la cançó, en aquest cas, La Font de Roure... És una cançó interpretada en un disc de peces corals on hi compten amb la participació de macrocorals, d'homes del Baix Llobregat, Anoia, de les comarques tarragonines, de les Terres de Ponent, del Barcelonès, del Maresme, del Vallès, Osona i Ripollès, i de la banda municipal de Barcelona. En concret, la participació en l'elaboració del disc que ara escoltarem, la Coral del Vallès i la Coral d'Osona, amb la Coral del Ripollès i la banda municipal de Barcelona. Escoltem La Font del Roure.
Contratemps.
Bé, doncs, hem pogut escoltar la Font de Roure i ara, en aquest cas, potser una peça molt emblemàtica per als que no són massa coneixedors de la història de Josep Anselm Clavé, són les Flors de Maig. Miquel, què ens pots dir d'aquesta cançó?
És molt estrany, d'entrada, si no ho expliquem una mica, Clavé estava tancat a Muralls, vivia a Barcelona, no havia sortit mai de Barcelona. Màxim havia arribat a Tiana, que hi tenia una nòvia, però després ho van deixar. I com pot ser que un home que surt que estava tancat a Barcelona fes aquesta, la que hem sentit, la
Flor del Roure.
La Flor del Roure és la primera que va ser en català. A partir d'aquí ja va ser pràcticament tot en català. El que va fer és ell i amb dos amics més, amb instruments, van fer un viatge a peu des de Barcelona fins a Figueres, passant. I en aquests viatges escrivia cartes a la seva dona, que era seva, explicant el que havien fet, però, a més, després li enviava un full a part perquè guardés allò perquè després ell ho volia publicar. I el full a part hi havia coses que li explicaven, cançons que li cantaven els treballadors, els paletes, la gent que estava trobant. I en pobles, doncs, igual, cantaven, els convidaven a dinar, a peu fins a Figueres. Això. I llavors, d'aquí surt que moltes estan inspirades en llocs que ell va veure al sortir de Barcelona. Va descobrir una cosa, les caramelles, que a Barcelona no es feien, en canvi era una cosa que tot Catalunya, a la Catalunya, diguéssim, rural, que es feien, vull dir, des de segles XII...
A Figueres se'n feien, de caramelles?
A on?
A Figueres.
Segur, home, a Figueres... El Pep Ventura era íntim amic d'en Claver. Claver va quedar al·lucinat amb la sardana. Per què? Perquè ell, això de gent que canta, gent que balla, jo per ell era molt. Va visitar a Caldes de Montbui, que feien un aplec, l'aplec del Remei, que en diuen. I ell va fer una sarsuela amb aquesta idea. I va posar l'aplec del Remei. La idea era que si... que l'aplec era el Remei, l'aplec, l'ajuntat. O sigui, aquesta era la idea, l'aplec del Remei. En realitat, el Remei és l'aplec, l'ajuntar sí, 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 sí. gent.
Llavors, si et sembla bé, vols dir quelcom més sobre les Flors de Maig o l'escoltem?
Les Flors de Maig és de les cançons romàntiques, romàntiques de veritat, inclus el text i la romàntiques, jo diria que és la primera cançó catalana romàntica de veritat.
Doncs vinga.
Doncs escoltem Les Flors de Maig, en aquest cas interpretada per la coral Joventut Terrassenca sota la direcció de Miquel Casas i Vell.
Pastoreres, ans no sona, tarda queda la campana, tallarem una pavana.
Bé, ara escoltarem La Maquinista. Per la Diada de Sant Pere, de la Festa Major de la Societat Coral de la Lira de Sant Cugat, interpretant la cançó La Maquinista. Però explica'ns alguna cosa de La Maquinista, Miquel.
Era una fàbrica que es feien motors, les fàbriques sí, importants, ja feien motors de barco, motors... Va servir d'inspiració.
Perdona, la zona aquesta de La Maquinista és la zona aquella de Sant Andreu...
Allà hi havia La Maquinista.
La Sagrera, ah.
Allà hi havia La Maquinista. Anteriorment havia estat a la Barceloneta, després ja va...
És que jo pensava que La Maquinista en el seu dia és perquè allà es feien trens, i era per això.
Bueno, també, també, feien locomotores, feien barcos, feien motors de barco...
Déu-n'hi-do.
Era una indústria que venia a l'estranger, inclús,
no o sigui que jo no ho sabia que es referia a això, però bé, doncs, si us sembla...
Hi ha una particularitat, si em permets,
digues.
Que hi ha un instrument nou que no s'havia fet servir mai en aquesta cançó. Ah. Ara segurament podrem sentir-ho, l'enclusa.
Ostres, vale.
Se sent l'enclusa que va picant.
El martellet.
Que va marcar el ritme.
Ah, sí. A veure si la trobem, aquesta, que jo no ho sé, aquesta l'has escollit amb el martell i l'enclusa.
Sí, clar.
Doncs vinga, sentim La Maquinista. Thank you.
Ràdio Calella Televisió podràs escoltar i veure la gent del mar i les habaneres.
Bé, arran de mar és on ens trobem ara fent el programa i, com no, una peça, en aquest cas, que es titula Els pescadors. Un ofici que ve arrelat al país perquè no sabem on comença la tasca dels pescadors i on acaba la dels agricultors, no? Perquè quan no segaven, bé, tenien que menjar i pescaven, no? Una cosa i altra, són oficis.
El pescador és un ofici molt concret. Això no vol dir que no tinguessin el que es diu la vinya, que tinguessin l'hort i tingués de deixar, però una cosa és l'ofici de pescador i una altra cosa és l'ofici de pagès. Són dos oficis...
Sí, però aquí a la selva, concretament a la zona de Blanes, els vells pescadors ho deien, primer eren pagesos, perquè no sempre podíem sortir a pescar, ni tenien els estris, eh? Ara, en aquest cas, estem parlant dels mitjans del segle XIX.
Sí, sí, sí.
Escoltem aquesta peça, Ramon.
Sí, doncs mira, aquesta dels pescadors està interpretada per la Societat Coral Joventut Terrassenca, sota la direcció de Miquel Casas i Vell. Déu-n'hi-do la tasca de Miquel Casas. Es viu vell i mar volant, bona pesca no s'envida. Pescadors, com s'ens vida, a la mar. Si els estermans, a la mar, i serena avança, i la mar tranquil·la està.
Three.
La següent peça és Goig i Planys. N'estàs al cas d'aquesta cançó, Miquel?
Sí.
Per acabar, eh? Tenim aquesta.
Per acabar, és l'última que va escriure Josep Santclavé. L'última peça va ser Goig i Planys. L'últim consell que va donar al llit de mort als seus cantaires era: conserveu tot el que hem fet, no per lo que val, sinó pel que significa pel món obrer.
Significa molt per nosaltres el tenir-te una altra vegada aquí, Miquel, i com ha dit l'amic Lluís, director del programa, t'emplacem a una propera trobada amb altres continguts, lògicament, però honora aquest record a Josep Anselm Clavé, aquest petit homenatge que hem fet en el nostre programa. I sí,
permets un segon?
I tant, sí, que t'ho parlem.
Per acabar, un historiador, Roger Canadell Rossinyol, un llibre que és Josep Anselm Clavé, Una vida al servei de la cultura i la llibertat. No és una biografia d'en Clavé, sinó que és una història que explica el perquè de moltes cançons, a on se va trobar, perquè va trobar el feix de cartes que el Clavé havia escrit, que estaven completament perdudes, amb un racó a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat. Va trobar el feix de cartes, que és una meravella, que se saben moltes coses de Clavé que no se sabien, i entre elles que recollia cançons tradicionals després cantar-les. Sí, sí. El recomano, és un llibret molt fàcil de llegir.
Molt bé, doncs recordar que amb aquesta cançó nosaltres ens acomiadem fins al proper dissabte. Abans dir-vos, escolteu-nos al 107.9 de la FM tots els dissabtes de 12 a 1. Doncs res més, dir-vos que sigueu feliços.
I bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Que torni la festa de març. Esperança, un ric pensament, ja que és mal. gaudir-la els forts per exalt. Just és que es compensin dos dies ancials. Just és que es compensin dos dies ancials. Dos dies ancials. Mostreu-nos diners de els cèl·lits semblants, els cèl·lits semblants, deixeu que la llum, deixeu que la llum, deixeu que la llum, els banyis somrats, els banyis somrats, tot riu a la vila, tot riu, tot riu en el camp, sospirs van i venen, ai, venen i van, tot riu, tot riu, tot riu en el camp. Riu, tot riu, tot riu a la vila, tot riu, tot riu, tot riu en el camp. I escampa moretes la brisa de mar, tot riu, tot riu, tot riu en el camp. Sospirs, sospirs, van i venen, van i venen i van. I escampa, escampa moretes la brisa de maig, de maig.